Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 174. Paula Blasi, campiona de la Vuelta.
Come on, Jamie. Come on. Croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Sila. Allez.
Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Paula, ets campiona de la Vuelta, t'ho creus ja?
No, és increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'Angliru. Però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica.
En quin moment has vist que això era teu?
Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar. M'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
T'agrada el color vermell?
El meu color preferit és el blau, però bueno, el vermell no em queixo, la veritat que maestra, és un somni, no? Jo veia fotos de campionats l'any passat, veia Demi, veia Van Bleuten fa uns anys i dic, era irreal, no? I veure'm ara amb el vermell. Quedo amb l'espinilla de no haver guanyat l'etapa, però tornarem l'any que ve segur.
Felicitats.
Moltíssimes gràcies.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Avui Ràdio Volta especial, diferent. Perquè sí, perquè toca. 23 anys, Esplugues de Llobregat, Team UAE ADQ, vencedora de la Vuelta 2026. Primera ciclista catalana que ho aconsegueix, tercera en tota la història, si recuperem la Vuelta de fa just 50 anys del Josep Sarrodona i la del Melcior Mauri, el 1991. No sabem on tens el sostre, Paula, però avui buscarem algunes respostes. Ràdio Volta, dedicat a la victòria de la Paula Blasi a la Vuelta. Amb el Fletxa hi posarem anàlisi i context. I amb el nostre convidat, totes les dades. No sé què més fer per acostar-vos la figura de la Paula, si no és amb la conversa que mantindrem avui amb el Fran Escolà, el seu entrenador, la persona que millor coneix la Paula ciclista, la Paula atleta i gairebé també la Paula persona, com la va conèixer, com la va descobrir i com han arribat fins aquí. Dissabte a l'Angliru vam viure un dia de moltes emocions, de no creure'ns-ho, de flipar, de celebrar, de mullar-nos també, però va valer la pena. Allà l'Eva va patir molt pels nervis de veure com la seva filla podia fer història. Un petit secret. Sabeu qui la va tranquil·litzar? Un guanyador del Tour. Sí, Pedro Delgado. Va estar amb ella una bona estona i li anava narrant el que passaria. S'anava avançant el que viurien. I a poc menys d'un quilòmetre la va felicitar perquè volia ser el primer en fer-ho. Així li va dir. Ell encara no ho veia clar, però Perico li va dir que sí, que respirés, que allò ja no se li escapava de les mans. Ja sé que són dies de Giro, però també sé que quan en tenim una d'aquestes ho hem de celebrar. Com va fer la Paula i les seves companyes dissabte a la nit a Bilbao. Avui, per cert, resum sonor mirant-nos una mica al melic. Un resum sonor completament diferent del que fem habitualment. Dissabte, 9 de maig del 2026. Passen 6 minuts de 2:15 del migdia. En directe a Catalunya Ràdio. L'Angliru, amb algunes dificultats tècniques. Són, encara no, 5 minuts de glòria. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Els sons de la setmana.
Cap a l'Angliru, cap a l'Isaac Vilalta, perquè Isaac, la Paula Blasi, està doncs competint, deixant-se la pell per guanyar aquesta Vuelta.
que he de fer història, la Paula, que ha de fer història ara mateix, cap de cursa, Petra Stiasny, i una ciclista que venint del darrere ha atrapat a la Paula quan era cap de cursa, Stiasny, que és líder en solitari ja a 800 metres de l'arribada, per darrere seu Paula Blasi, per darrere Marion Bonel, la jove francesa de 21 anys, que és tercera de la general, i més enrere Anna van der Breggen, la mallot vermell, la líder de la general, que recordem té 18 segons de marge, 18 segons d'avantatge respecte de Paula Blasi. Però ara mateix, amb la situació de cursa, Paula Blasi, que es proclamaria campiona d'aquesta Vuelta. Ja dins l'últim quilòmetre, l'Angliru és duríssim, 14 quilòmetres d'ascensió en desnivells que superen el 20% en molts dels seus trams. Aquests últims 600 metres ja són fins i tot picant una miqueta cap avall. És a dir, que la Paula aviat la veurem aquí arribar a la meta de l'Angliru. Primera serà Petra Stiasny. Des de la nostra posició ja no tenim imatges del que és la cursa. És a dir, que veuré entrar primer l'avançadora de cursa. S'emportarà també 10 segons de bonificació. I després arribarà Paula Blasi. Quan ho faci, aquests 18 segons de marge respecte d'Anna van der Breggen per saber si s'emporta aquesta Vuelta. Però vaja, ho té tot de cara Paula Blasi per acabar sent campiona de Vuelta 2026.
Li dono un cop de mà a l'Isaac, ja estan en el tram de baixadeta. Stiasny està a punt d'arribar-hi Paula Blasi, que ara mateix fa l'última rampa dura. Ara, aquests 600 metres que ens deia l'Isaac, que seran en baixada, el GPS marca uns 30 segons de diferència entre Stiasny i Blasi. Per tant, Stiasny guanyarà l'etapa, Blasi acabarà segona perquè Bonel està també força lluny de la posició, aquesta segona posició de Blasi, i mentrestant Van der Breggen amb una companya d'equip que ja perd més d'un minut. Per tant, d'aquí a no res, Isaac, ja veuràs primer Stiasny i després a Blasi, que sens dubte serà la guanyadora d'aquesta Vuelta.
Deies uns 20-20 llargs segons entre Stiasny i Paula Blasi, oi, Xavi?
28 marcaven, sí.
28, doncs bé, aquest canvi de rasant, veurem Stiasny aparèixer a la seva figura. Ara ho fa, braç dret en l'aire, Stiasny, que s'emporta aquesta etapa, guanya aquí l'Angliru, última etapa de la Vuelta, i el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga, Paula, vinga, Paula, que tens la Vuelta a les teves mans. Vinga, Paula, 23 anys, la ciclista d'Esplugues, d'on has sortit, d'on has aparegut. Atenció, perquè Paula Blasi està a punt de creuar la línia d'arribada, ho fa, aixeca els dos braços. Paula, què has fet? Paula, què has fet? 23 anys, Paula Blasi, vencedora de la Vuelta 2026, la ciclista d'Esplugues que arriba a la línia d'arribada amb llàgrimes, celebrant aquesta victòria. Ha estat segona de l'etapa, però la Vuelta és teva, Paula, la Vuelta és teva. Què has fet? Sentim l'emoció de Paula. L'abraça la seva mare.
Thanks, guys. You've got amazing.
Oh, God. La emoció de la Paula Blasi acaba de guanyar la Vuelta.
Madre, que no le pase nada.
Ara arriba per ser Van der Breggen a un minut de líder, per tant a mig minut de Blasi. La veiem, Isaac, per televisió, també molt cansada, destruïda després d'aquest esforç. Mans a la cara, Isaac.
Sí, Paula Blasi emocionada. La seva mare, l'Eva, la seva mare aquí, que està plorant d'emoció. La Paula, campiona de la Vuelta 2026, baixa de la bicicleta, envoltada de fotògrafs, està buscant algú. Aquí busca la Paula. Es dirigeix cap a la banda dreta de les tanques amb la seva mare. S'abracen ara, Paula i la seva. Quina imatge, aquí davant meu, plorant. Les dues, la mare i la filla, Paula Blasi, campiona de la Vuelta 2026, somrient, li fa un petó a la galta a la seva mare, l'abraça, l'acaricia a la cara i ara es tornen a separar. I la Paula, que busca les auxiliars del seu equip, s'abriga, s'abraça amb els membres del seu equip, acaba de guanyar la Vuelta 2026. Quina exhibició, quin futur, Paula, no saps on tens el límit.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Ja us he avisat que avui tindríem un Ràdio Volta una mica diferent, saltant-nos l'ordre habitual en algunes qüestions. Volia començar sentint la Paula, volia continuar amb aquesta narració, retornant a aquells minuts màgics. I ara vull que passi per Ràdio Volta una companya d'equip de la Paula, potser la més important.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Mavi, què tal, com estàs?
Ara millor.
Has superat l'Angliru, tens una altra volta a les cames, una altra volta a les cames.
Sí, la veritat que sí, no sabia si podria acabar avui perquè tenia molt de mal a la cadera, però bueno, he dit, bueno, ajudaré fins que pugui i al final, mira, he pogut acabar, així que contenta.
No has guanyat, però has estat una ciclista molt important, ho saps?
Sí, sí, per això també me sent molt, pues, molt a prop de la Paula i estic molt contenta de tot el que està fent.
És que ha guanyat, la Paula, que fort.
Ja, és molt fort. Se diu així, se diu molt ràpid, però és una volta a Espanya.
En quin moment tu et vas arribar a imaginar... Mira, ara la saluda a la Paula. En quin moment et vas arribar a imaginar que la Paula podia guanyar una volta?
Buah, no sé, jo no m'ho imaginava, eh? Almenys aquest any. Pensava que sí, que arribaria a guanyar, però no tan ràpid.
I l'última que tens aquí... Hem redescobert una nova Mavi? Tu t'has redescobert com una nova ciclista en aquesta volta?
Bueno, jo crec que sí, jo crec que ella serà millor, així que, bueno, ojalà que sigui millor i que puguem disfrutar molt d'any més.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Cada setmana repassem les principals curses, descobrim les històries més sorprenents i busquem els protagonistes més destacats.
Bé, tornarem, a la Volta, tornarem a l'Angliru. Deixo per al final el Fran Escolà per aguantar-vos a tots aquí, perquè és una conversa que val molt, molt la pena. També val molt la pena l'anàlisi del Fletxa, com cada setmana, i en aquesta ocasió, com no pot ser d'una altra manera, centrant-nos molt en la Paula. Va, entrem al territori Fletxa.
A Ràdio Volta, entrem al territori Fletxa.
Don Antoni, què tal, com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs il·lusionat amb aquesta setmana, no?, el que s'ha viscut a la Vuelta. O sigui que encara hi ha gent repassant molta premsa i escoltant entrevistes. O sigui que, bueno, esperant el podcast que es publica per escoltar entrevistes que segur que en tens amagades de bones.
Sí, mira, ja t'ho confesso, tindrem el Fran Escolà, el preparador físic de la Paula, segurament, i no entro tant en l'àmbit personal, que també, que també, però segurament la persona que millor la coneix de tot el món. És a dir, que ens espera una conversa molt interessant, que t'he de confessar, jo encara se'm fot la pell de gallina quan penso, en el moment de la Paula, perquè va ser per tot plegat, per la figura, per superar a un mite com Anna van der Breggen, per guanyar la Vuelta. Hòstia, quins moments,
No, cap de setmana... Bueno, cap de setmana no, divendres, dissabte... Enormes, i la repercussió que ha tingut, perquè diumenge, clar, és que veies molta repercussió, inclús del president Pedro Sánchez també, fent-se eco, o sigui, sí, donant l'enhorabona... Molt bo. O sigui, la veritat és que, bueno, és això que vius el que ha assolit, en certa manera, i mica en mica ves la repercussió que va tenint i com ha crescut, no? O sigui, com ha crescut... no sé si el Rovira, que la coneix a la Paula molt, que surt en bici, jo al Rovira dic al xèrif, sí, i sembla que el xèrif la va anomenar Sputnik, això coses que ha llegit també a xarxes, no? I és que és això, o sigui, en aquest sentit va ser un visionari, el Rovira, perquè ha pujat com un Sputnik. Clar. I com un coet, o sigui, la veritat és que ha pujat en l'Angliru com un coet i a nivell de repercussió amb els... en un mes, gairebé un mes, des que va guanyar l'Amster a ara que guanya la Vuelta. Ostres, una trajectòria exponencial en aquest sentit, no?
I tant. Meteòrica, ara que deies el Rovers, m'has fet pensar que li dec un missatge, perquè em va enviar un missatge pocs minuts després d'acabar la Vuelta. Jo estava a l'Angliru, que la cobertura balla d'aquella manera, i em va dir, hòstia, fer-li una abraçada a la Paula, i no li vaig ni respondre, o sigui que ara quan acabi ho faré, perquè tens raó, han sortit molt, sobretot fent gravel per la zona de la Cerdanya, que ja anem introduint coses de la Paula. Ella també, el gravel, s'hi tira de cap i li encanta fer amb gent com el Rovers aquestes sortides de sonats, d'anar sumant hores, hores i hores.
I amb neu i tot. Bueno, i al final li vas donar l'abraçada a la Paula o no?
Li vaig fer... mira, a vegades els periodistes són persones també, amb la Paula tenim relació de fa molt temps, des dels seus inicis com a ciclista, i em va sortir. Em vaig saltar una mica el protocol i allà a la zona d'entrevistes, abans de les entrevistes, perquè teníem prohibit poder parlar molt amb els corredors fins que no s'ha seguit tot el protocol de podi, mitjans amb drets, etc. Doncs sí, ens vam fotre una abraçada molt significativa, però la del Rovers encara li dec.
Bueno, va ser teva. Sí. Bueno, molt bé, molt bé. Sí. No, bueno, a part, és això. Jo personalment no la conec. Tant de bo algun dia la pugui conèixer. Sí que em vaig creuar, crec que t'ho vaig dir un dia per aquí, sortint en bici per Vegas, per això, creuar... A part, anava amb un nano júnior que la va reconèixer de lluny i va dir, mira, la Blasi. I rei, la vam saludar i tot. Però, ostres, el poc que he vist d'ella, no? En imatges, és una tia, ostres, amb això que té, en anglès es diu la paraula engaging, no? És una, que es fa voler molt. És una noia que té un carisma. La veig molt carismàtica i... Bueno, m'agrada molt. O sigui, la veritat és que com a esportista l'estem coneixent com a persona, com a... Clar, tu la coneixes més, però és que... Bueno, quin talent, no? Amb moltes facetes, quin talent que ha sortit i, bueno, que la podem gaudir, clar.
Mira, m'agafo a tot això que estàs dient, dius, l'anem coneixent també com a espectadors, en tots els sentits. Abans parlaves d'aquesta ascensió meteòrica. Tu t'esperaves que guanyés aquesta Vuelta?
Ostres, jo te'n recordes que dèiem... que havia d'anar a la Vuelta a aspirar al màxim. O sigui, dèiem, sí. un cop hem vist lo de... I ella, com em va sorprendre l'entrevista, després de la Lieja, que ella es deia, bueno, ara això ja ha passat de les Ardenes i ara treballar. I tan raó és que van dir, ostres, però reflexionant, però per qui vols treballar? O sigui, al final, si tu has estat la més forta, t'has estat lluitant aquestes curses d'altíssim nivell amb les millors corredors del món, has d'assolir aquest rol de líder. O sigui... Però, clar, quedava l'interrogant de veure si era capaç d'assolir aquest rol, no? Perquè li va arribar una mica com d'improvís i així que de sorpresa i la sensació que em donava és que ella, bueno, també imagino que em respecta l'equip, no? Primer ella no s'autoanomenaria líder sense que l'equip ho fes, no? Que jo crec que anava més per prudència seva que en certa manera de... Personalment, si realment s'ho creia. Aquesta, no ho sé si realment ja s'ho creia. M'has demanat si jo m'ho creia, jo crec que sí, jo sí la veia com, no sé, com per dir-te guanyant la Vuelta, no ho sé, però sí que la veia que havia d'assolir aquest lideratge i que és que no havia de pensar res més, o sigui, després ja la cursa la posaria i les condicions i és que havia, per arribar a l'Angliru abans havien de passar moltes coses, caigudes, moments tècnics, la baixada abans de les praeres amb pluja i tal. Clar, has de ser molt prudent en aquest sentit.
Perdona que et talli aquí. Ara que deies caigudes, sí. Hi va haver un moment que no es va veure per televisió i, de fet, no es va reflectir enlloc. Ella va caure el dia de les praeres. Havia caigut Ostres. El dia abans, que sí que hi ha una imatge viral que cau al voral de la carretera, que allà hi ha herba i no es fa res i reprèn la marxa. Però el dia de les praeres també va caure i després va punxar. I va haver de remuntar durant molts minuts per enllaçar amb el grup capdavanter.
Clar, és que dius... Clar, és que veus... Són curses que... Tres setmanes a les masculines, no? Però una setmana, en el cas de la Vuelta femenina, gairebé... ostres, arribar a l'Angliru és un camí llarg, vale? I un camí on van passant coses, és la faceta aquesta d'aventurera del ciclisme que jo sempre m'han recordar-la, que no tan sols és anar bé, no? Has d'anar superant moments, avaries, caigudes i clar, no tothom poder té aquesta capacitat d'aixecar-te, de tornar a aixecar-te, de continuar lluitant, no? I jo crec que per ell ha estat un camí llarg arribar a això a peu de l'Angliru i de vegades jo pensava, ostres, el dia de les praeres quan estava a peu, ha fet el més difícil. O sigui, al final el més difícil era arribar allà. A partir d'aquí ja sí que ha de ser ella i donar el seu potencial, però de vegades a l'arribar que et portin, fixa't, amb els sprinters és molt, es veu molt fàcilment, sempre ells sempre es refereixen a que l'equip, el treno, li ha de portar. Sí. Clar, és que no és fàcil fer el teu sprint. Amb un sprint és una disciplina molt diferent a alguna corredora que vulgui guanyar una general, però és el mateix concepte, o sigui, tu al final has d'arribar allà a poder fer, a donar el millor de tu. I bueno, passen coses. En aquell camí, més breu o de vegades són dies, van passant coses. I això jo crec que ho has de tenir. O sigui, això va molt amb la personalitat de la persona. O sigui, pots entrenar, ho pots fer veure, però el que està clar és que no ho pots descuidar. O sigui, no pots donar per alt. Perquè de vegades hi ha molta gent que, bueno, les primeres de canvi ja arrossega el tovallola, no? O dius, bueno, ara ja se m'ha acabat la cursa aquí i me'n vaig a casa. O ara ja m'he tallat, ja està, no passa res, però a la Rubé, jo que estic un cor de Rubé, si aprens alguna cosa és això, el que has de continuar rodant. Fins que no s'acaba la cursa, has de continuar. O sigui, t'has de deixar de pensar en les coses que han passat, perquè al final, el primer que has de, quan passa alguna cosa, el primer que has de donar-li és una solució, no? I centrar-te en solucionar aquell problema per continuar. Clar, amb el que dius, la Paula va solucionar aquests problemes. O sigui, l'arribar a peu de l'Angliru va ser un camí llarg, en certa manera. I,
sí.
I bueno, el va passar, és un camí, és això, no? I d'això també ho hem de... Bueno, ho hem de, sobretot, ho hem d'observar i entendre que també és un... O sigui, va assolir un objectiu en aquest sentit, clar. No hem de mirar només la pujada final, clar, sinó tot el que va fer en la cursa, que no va ser gens fàcil.
És que ara que deies tot això de l'equip, feies el símil amb el tren o dels sprints, m'ha vingut al cap una imatge que no estic gens segur que això es veigués per televisió, perquè és d'aquells moments que potser per televisió a vegades costen més. El podi de l'Angliru, o el podi final ja, li passen el micròfon a la Paula, a més va ser molt bo perquè, ara veuràs, era un moment allò de bandera, d'himne, de tot plegat a la vuelta, i li passen el micròfon a la Paula perquè tingui unes paraules, i la tia saluda i després diu, parlaré en anglès, que clar, jo vaig pensar, home, Paula... El context no l'has rebentat tot, però diu, parlaré en anglès perquè m'entenguin les meves companyes. I les seves paraules al podi de l'Angliru van ser per les seves companyes, per agrair haver-la portat, justament el que deies tu, haver-la portat fins al final.
Ostres, clar. Bueno, tenia consciència, clar, evidentment tenia consciència, bueno, de lo difícil que era... Clar, que això també... Potser és el primer pas, de vegades, de ser conscient que arribar allà no va ser de cap manera fàcil i... Bueno, ja sí que sempre amb la Mavi és molt agraïda, però fins i tot es va referir a les seves companyes, o sigui, molt bé, jo crec que sí. En aquest sentit... Són petits detalls que anem coneixent, descobrint d'ella com a corredora, com a persona, i bueno, fa molta il·lusió, sobretot, sí. Perquè de mica en mica, cursa en cursa, anirem veient coses.
Anem avançant, però una curiositat, que això, de fet, ens ho hauria de respondre ella, però tu ho sabràs interpretar millor... A mi m'ha fascinat la gestió de cursa tenint al davant una corredora com Anna van der Breggen. A mi, com a periodista, per exemple, van der Breggen m'imposa per tot el que ha fet. Vull dir, m'ho penso dues vegades abans d'anar allà a fer-li una pregunta, a veure si el context és l'ideal. Com a corredora, m'imagino que la Paula anava a la cursa i no pensava si la del davant es deia Anna o es deia com es digués.
Bueno, de vegades, o sigui, jo sí que a l'entrevista a l'Espraeres sí que em vaig quedar amb el detall que deia... Que la tenia en una distància molt propera, que estava tota l'estona allà, que a nivell de desarrollos al final anava, com es diu, l'argot, molt trencada, o sigui, molt, amb un desarrollo massa llarg, no? Li necessitava alguna cosa més curt. I, clar, o sigui, no sé si realment ella, en aquest sentit, el fet de conèixer qui era la que estava davant li motivava, perquè això de vegades és el que et fa, eh? O sigui, no és el mateix tenir una corredora molt de renom o no, o sí, a anar tirant més, a donar més de tu, no? A mi personalment sí que em motivava. O sigui, jo quan estava amb corredors com Cancellara, Bonen, ojo, no sempre, eh? Hi ha hagut alguna situació que em vaig bloquejar. O sigui, de vegades això et pot bloquejar perquè és com dir, tu saps que en allà atacarà i l'he de seguir, no? I això et bloqueja. O sigui, això l'automatisme teu te'l tanca. O sigui, clar, és doble fil, és un tema molt emocional, eh? O sigui, és un tema molt de cap i molt... De vegades l'agafes com a algo positiu i de vegades ho agafes com dir, vale, tira Van der Breggen, ja està al capdavant meu, jo no porto el desorolló bo, però mira, a darrere d'aquí estic, no? I això em va empantant, em va donant empenta, em va donant forces per continuar lluitant, i de vegades és com dius, bueno... Sé que atacarà, sé que em quedaré i et bloqueja. Yeah. O sigui, clar, és un tema super emocional, és una gestió no gens fàcil. Adverteixo, que ho hagis fet bé un cop no vol dir que sempre ho facis bé. Vas a tenir present, perquè no, amb això a les emocions nosaltres, com a persones, ens costa molt la gestió, no? O sigui, no, de vegades ens sorprenen i de vegades, no saps per què, surten coses, no? Doncs això no vol dir res. I el que vull dir és que en aquell moment sí que ho va gestionar molt bé. Tant de bo, prengui consciència i no ho subestimi, aquestes situacions, perquè ho va fer bé, doncs s'ha de recordar això, la part bona, no? La part que ella ha d'agafar aquella situació com a cosa positiu i el fet d'aquella oportunitat que tens d'estar amb una corredora de tant de renom, d'estar jugant-te una cursa com la Vuelta, no? I això ho ha de fer com algú, l'oportunitat, el privilegi d'estar allà i de donar el 100%. Però que no sempre el cap ha de funcionar així.
Ja.
No, almenys a nivell meu, eh? A mi, de vegades, ostres, algun cop m'ha fet el contrari.
No, clar, és normal. Ara pensava que aquesta pregunta també l'hauríem de fer al revés, parlar amb Anna van der Breggen a veure què pensava el una jove com la Paula i que al final la va acabar passant al davant, però bé, a veure si tenim l'oportunitat algun dia. Un altre dels temes de debat, i és un tema més tècnic, és la relació de plat, pinyó, de quantes dents, perquè això en ports tan específics com les praeres, amb aquests desnivells que arriben al 27%, o l'angliru, que ho sabem sobradament, aquí també hi ha un aprenentatge per part de la Paula i això pot acabar definint carreres, que al final ella ho va resoldre bastant bé.
Sí, bueno, per part seva i per part de l'equip, perquè aquí qui ha d'estar al damunt de tot això són els mecànics, que tenen la responsabilitat de que la teva bici estigui preparada com ha d'estar per l'endemà. De vegades ho demanen, però de vegades són ells qui prenen la decisió, no? I de vegades és el que tens disponible, perquè en el cas de la Paula, i en aquest cas de Van der Breggen, portaven grups diferents. En el cas de la Van der Breggen, duia SRAM i la Paula Shimano. Què vol dir això? Que no tenen la mateixa relació. Si ets consumidor Shimano o SRAM, tindràs opcions diferents, no? O sigui, en el cas de la Van der Breggen, ella va muntar el monoplat, però la relació que tenia de plat de davant, que era un 46, la va combinar al darrere amb una relació amb un casset de BTT, amb un 10-52. Vale, llavors, si pensem en el moment que amb el plat portes un 46 davant i al darrere un 52, i amb el que va portar la Paula a les praeres, que duia un 34-34, el que has de veure és la relació, el que tu has dit, l'1-1 que duia la Paula... I la relació que duia amb un plat de davant molt, molt més petit comparat amb el darrere, que si ho duessis és per sota de 0-8 o alguna cosa així. Això què vol dir? Que tens un desarrollo més curt per pujar. En el cas de la Van der Breggen, l'elecció va ser molt bona, va ser excel·lent. Això et permet anar amb la cadència adequada amb aquells percentatges de les praeres i en gliru. Què passa? El que deia al principi, opcions. Això ho pots fer amb Shimano? Bueno, amb monoplat ho pots fer. Pots muntar un plat de 44 o 46 i al darrere muntar un casset d'un 10-51, per exemple. I tindries una relació similar. Però dius, no, és que no m'agrada el monoplat, vull anar amb doble plat, com anava. Clar, aquí tens el problema. Perquè si et resignes a portar el grup de carretera amb Shimano, que tens diverses variants, no?, de consumidor, dius el 105, que seria pel cicloturista, l'Ultegra, que és pel, bueno, mig amateur, i el Duregues, que és el pro, vale? La competir és el pro. Clar, fixa't com Shimano, la mentalitat és, bueno, un pro és que no necessita una relació de 0-9 o 0-8, vale? Diu, no, amb una 1-1, amb un 34-34 ja va bé. Llavors no fabrica el casset, o sigui, amb Duregues, que és el grup professional, el màxim que pots optar de casset és un 34. I de plat petit no pots baixar més de 34. Llavors t'obliguen amb una relació 1-1. Què vol dir això? Que el pes, o sigui, el pes del Duregues, estem parlant d'un casset molt més lleuger, amb un casset que és un pes a part d'un objecte que està rodant, que porta una inèrcia. Llavors tu l'estraro amb més pes, amb 100-200 grams més, que et pot passar un casset 105, tu penses, dius, ostres, ara em portaràs la roda al darrere, encara em pesarà molt més. Amb una pendent, no, deixa estar amb l'1-1. I l'endemà, la Paula sí que va muntar l'11-36, amb el de 105. Que no ni, o sigui, l'única opció que et dona Shimano és un 105, que és l'opció que porto jo. És el meu casset de cicloturista, que està molt bé pel dia a dia, però si vas a competir i jugues de la Vuelta a l'Angliru, ostres, no. O sigui, has de portar algú lleugeret i que, bueno, que funcioni bé. Shimano funciona bé tot, això sí, eh? Funciona bé tota la gamma. Però la meva pregunta és si, ostres, com van aconseguir el casset, si el tenien, si no el tenien per ser el casset barat, per dir-ho d'una manera, de ser turista, o a última hora el van aconseguir, però sí que a l'Angliru sí que duia ja una relació inferior al 1-1, ¿vale? O sigui, hi ha una divisió del 34-36 al darrere. que està molt millor que el 34-34. Per això va pujar asseguda i millor també. Clar,
sí, sí, sí.
A la carència més, més, bueno, més lògica, no? per superar aquella pujada.
Sí, sí. Explicació tècnica, avui per els nostres oients i aficionats que entenguin una miqueta, que va ser de fet una de les situacions més controvertides o més comentades, perquè lògicament les pujades als desnivells tant de Praeres com l'Angliru doncs ho requerien. Anava a dir, hauríem de parlar del Giro, però el Giro, si et sembla, el deixem per la setmana que ve, perquè avui hem fet una especial Paula que mereixia la pena. Sí. Ens estem allargant ja molt, també, i a més ens espera el Fran, el preparador físic, l'entrenador de la Paula, que ens explicarà coses molt interessants. És a dir, que avui especial Paula Blasi aquí a Ràdio Volta. La setmana que ve fem això, parlem del Giro, Joan Antoni?
Vale, va, i que passi més coses també al Giro, esperem. Sí,
per l'inici caigudes i poca cosa més.
Poc. No, millor parlar de la Blasi. Al marge del que hagi passat al Giro, ja està. Avui era dia Paula Blasi i Volta Femenina.
I tant. Doncs res, fins la propera, fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent. Gràcies.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta,
it's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Monogràfic pràcticament al 100% centrat en la Paula Blasi, també amb el Fletxa, és clar. I ara, com us avançava a l'inici, conversa llarga i a fons amb la persona que té més respostes al voltant de la figura de la Paula. És el Fran Escolar, el seu entrenador, el seu referent, la seva persona de confiança, qui millor la coneix. Ja sabeu que les millors converses arriben, moltes vegades, amb un entrepà a la taula. Doncs prepareu-vos. Què tal, com estàs?
Molt bé, ja assimilat el que ha passat.
En un núvol encara?
Sí, una miqueta sí, però bueno, al final, ara quan... Bueno, jo sempre dic, el dia següent, si em desperto, és que és veritat, o sigui que de moment encara cautelós.
Hem d'explicar una mica a tothom qui ens escolta, la situació és un punt surrealista. Estem en una cafeteria, en un bar, al peu de l'Angliru, que hem baixat, ens hem escapat per potes perquè ha caigut un diluvi, hem hagut de marxar com podíem, i ens hem trobat aquí, que no sé si t'havies imaginat mai, que t'acabaríem fent una entrevista amb una corredora teva, com és la Paula, que acaba de guanyar la Vuelta, i al peu de l'Angliru. Això és que és una història...
La veritat que sí, o sigui, jo crec que ja és un somni, per mi fer realitat. Al final, quan vaig començar a estudiar esport, amb 16 anys era això, o sigui, era arribar a aquest punt, o sigui, que estar aquí en un lloc tan emblemàtic com és l'Angliru, amb el que ha passat avui, és un somni fer realitat.
És una devoció aquesta feina per tu, però a més és que ets un autèntic malalt. Has vingut fins aquí per veure i per viure el que ha fet la Paula.
Sí, no m'he perdut els dies importants. Crec que és important estar i sobretot que ella es senti a prop, i penso que sí, que no ho volia perdre, i perquè també creia en ella i sabia que podíem fer alguna cosa gran.
Ets possiblement la persona que millor coneix la Paula de tot el món, sobretot a nivell de números, la Paula esportista. També persona, però sobretot esportista.
Et diria primer la seva mare, com a persona, però, home, sí, suposo que sí. Al final, des del 22 que la vaig conèixer i hem estat treballant colze a colze, o sigui, diria que sí, segurament.
Et pregunto això perquè, mira, volia parlar amb tu després de l'Amstel i fer-te aquesta pregunta, que ara te la trasllado ja després de l'Amstel i després de la Vuelta. Des de fora, molta gent ens pensàvem que la Paula podia guanyar, podia fer coses importants, no sé si aquests nivells, però que ens ha sorprès el que va fer l'Amstel i el que ha fet a la Vuelta. A tu t'ha sorprès?
Diria que sorpresa no, sé que podia fer-ho, potser el que m'ha sorprès és que sí, capaç de fer-ho. O sigui, al final són hites tan importants que jo porto molts anys veient aquestes carreres, llavors sé que la Paula podia fer-ho, però crec que ho hauríem de revisar. Crec que cap ciclista amb 2 anys d'experiència que farà aquest any ho ha fet. O sigui, crec que és una cosa inimaginable per molt que coneguis a la Paula.
Vaig explicant el que passa aquí, perquè ara ens han portat un entrepà de truita de patata, de mi de formatge, tu. És que no sé, jo des de les 7 del matí que no menjo res. He esmorzat a aquella hora i fins ara ja són a les 5 de la tarda, no, tu també igual?
Igual, igual. Porto un entrepà aquí a la motxilla i encara no he menjat res.
Ara omplirem l'estómac. Ja que ho deies, anem al principi. Quan coneixes tu la Paula i en quin context?
Pues el context és molt bonic, perquè la Paula envia un mail al club on que dirigeixo dient que vol començar a fer triatló.
És el triatló Cornellà, eh?
Sí, el triatló Cornellà. I volia fer triatló, sí que ens deia que se li donava molt malament nedar i que volia millorar. I és aquí on la conec i, bueno, primer dia a pistes d'atletisme de Cornellà, 8 de la tarda, arriba una noia que vol fer triatló, com qualsevol altra, i de sobte comença a córrer les sèries d'un quilòmetre a 3.05, i aquí jo vaig dir, bueno, penso que això no és normal. I va passar un parell de mesos i el primer triatló que va fer de Super Sprint, que només tenia 6 quilòmetres de ciclisme, va perdre potser 3 o 4 minuts de natació i va agafar les primeres. Llavors és aquí on jo li vaig dir, Paula, potser ens hem de seure, veure què estàs fent, què estàs entrenant, perquè jo crec que tens molt potencial i l'hem de treure.
És un cas sorprenent en tots els sentits, perquè aquí no sé quan, que tenia 18 anys més o menys, no? La Paula, que venia de provar d'altres esports, però esports tan allunyats com, per exemple, el futbol. És a dir, que estem davant d'un cas, si més no, singular.
Tan singular com que la Paula potser venia el dimecres a entrenar al Corre i després s'anava a jugar un partit de futbol amagades, i no m'ho deia. Passa que jo ho sabia per coses que li passaven, però sí, tan sorprenent com això.
Ella comença amb, o ve al triatló, què passa perquè acabi el ciclisme durant aquest temps?
Pues el primer any de triatló va evolucionar molt, tant corrent com en bici, fins al punt que va a la selecció catalana i bueno, ho fan molt bé, però per les remuntades que feien ciclisme, i no és una cosa que descartàvem, però sí que al desembre va tenir com unes molèsties al psoas, que ho podem dir, va ser entrenant amb el seu germà a tope, fent sèries de 200 a tope, i llavors és aquí on vam dir, bueno, no volem deixar d'entrenar, provarem a fer un training camp amb el Massi, que feia un training camp de ciclisme, i bueno, el Massi, pues clar, van al·lucinar ja amb el primer test que van fer, i aquí va començar tot, sí.
Encantat, perquè el ciclisme t'encanta.
Bueno, jo vinc del ciclisme, de fet és el primer que vaig fer, un bon amic em va portar a Pradell el meu primer dia de ciclisme.
Pradell?
Pradell va ser el meu...
Benvingut al Berguedà.
Sí, primer dia de ciclisme em va deixar unes cales, una bici de carretera, vaig anar a Pradell, llavors vaig conèixer el que és el ciclisme i des d'allà, o sigui, el ciclisme sempre ha sigut el meu esport base i és veritat que després, pues, fundant el club, pues, he estat molt vinculat i estic molt vinculat al triatló, però és clar, em fa molta il·lusió sempre que... Bueno, esportistes que venen del triatló, si tenen capacitats i els agrada el ciclisme, ho provin, perquè al final ho he viscut de molt a prop, vaig estar 3 anys amb un equip de director de ciclisme i bueno, no m'he desvinculat mai.
La Paula se'n va al Massi, al filial, recordem, però tu coneixes els seus números. Com es gestiona tot això?
Clar, els números són molt bons, però al final el ciclisme no és només números, al final comença des de baix, has de treballar per un equip, t'has de guanyar un lloc i a vegades costa fer veure, no?, que una persona té molt de potencial, llavors això s'ha d'anar treballant a poc a poc i guanyant també la confiança de l'equip, de les companyes. Llavors, bueno, que penso que els resultats van anar fent que la Paula guanyés el seu lloc.
Ara tots veiem aquesta ascensió meteòrica i exitosa de la Paula, però durant aquests 2 anys i mig que fa que ella es dedica al ciclisme, des de fora ha estat molt maco, però des de dins no ha estat tan senzill.
No, hi ha hagut moments difícils perquè al final encaixar aquest tipus de corredora, no?, aquest tipus d'esportista, que és molt ambiciosa, però a la vegada és una persona molt noble, molt humil, és difícil perquè és com que realment ella sempre ha sabut que podia fer coses grans, però els passos són els que són i tampoc pots avançar-te al que veuen els altres. O sigui, al final a tu et van coneixent i no pots pretendre que en un any puguis anar a un mundial, però no és el cas de la Paula. La Paula el seu primer any va anar a un mundial elit de ciclisme, o sigui, és una cosa boja, però això tu no pots dir de primeres, tu no pots arribar al febrer i dir al novembre anirem a un mundial. Llavors t'has d'anar guanyant aquest joc, anar demostrant que realment pots estar allà i bueno, així va ser.
Quan ella anava fent tots aquests passos de gegant, tu Com ho portaves?
Bueno, jo realment sempre intentava respirar una miqueta a fons i intentava anar sempre un passet per davant d'ella en el sentit de fer-li creure que sí que podia fer això. És veritat que eren passes molt grans, però jo de veritat creia en ella i sabia que podia fer-ho. Llavors sempre he intentat anar un passet per davant per intentar fer-li creure que podia fer-ho i ella era la que després ho demostrava anar a competir, no? Llavors, bueno, ha sigut, crec que una manera de treballar junts que ha sigut clau.
La Paula és extrovertida, simpàtica, riallera, cau bé a tothom quan parla, però tinc la sensació que ella necessita tenir un nucli dur, petit i molt a prop. És així?
Sí, sí, és així.
T'ho dic, perdona, perquè sempre ho diu, però acaba de guanyar la Vuelta i a les declaracions l'escoltava i ha tingut... Primer, quan ha arribat a l'Angliru i ha guanyat, primer s'ha abraçat a la seva mare, però també amb tu, una abraçada molt llarga, i el que et deia, les declaracions, ha tret el teu nom ràpidament, i sento que sempre ho fa. Per això tinc la sensació que necessita aquest nucli dur, petit i molt a prop.
Sí, bueno, ojalà sigui així. Nosaltres al final l'hem intentat arropar molt i ella és una persona molt agraïda. Ella no tindria perquè en aquest moment fer aquestes coses i, bueno, al final nosaltres ja més enllà del treball o de la professió, bueno, jo personalment he encaixat molt com a persona, o sigui, m'ha encantat com és com a persona i m'ha fet connectar molt amb ella i ha fet també potser que fas a vegades uns extras, no?, a nivell de professional que són sacrificats, però és que la Paula al final és molt agraïda en aquest sentit.
Posem-nos una miqueta en matèria dura. Com a ciclista, estrictament com a ciclista, la Paula que t'arriba, que comença al principi, quins defectes, quines mancances té? I segona pregunta, lligada, tu quin potencial o en quins àmbits li veus més possibilitats?
Paula al final arriba com amb un perfil més tipus contrarellotgista, o sigui, amb esforços molt sostenibles que potser venen més del 5.000 de l'atletisme quan en aquella època de triatleta o el propi triatló, que són esforços d'una hora a tope, que són molt sostinguts, i és veritat que penso que allà destacava moltíssim. El primer any amb l'UAE li va anar molt bé per aprendre potser o per viure un altre tipus de carreres, més com clàssiques, aquest tipus d'entrenament més intervàlic, i penso que ara, gràcies una miqueta a tot, és una ciclista molt completa, perquè ella tècnicament va molt bé, que és una cosa que ja tenim guanyada, perquè al final ella sortia amb el seu germà en mountain bike, o sigui, són coses...
Això t'anava a preguntar, perquè ella no ve d'escola de ciclisme.
No ve d'escola, però clar, és que té un germà que... són dos germans bessons que el que no hagin fet ells, o sigui... I això, clar, són moltes lliçons apreses. Llavors, penso que té un perfil molt complet, perquè ve d'un esport com és el triatló, que són esforços molt sostinguts, aprèn una miqueta el ciclisme i aprèn aquest tipus d'esforç més intervàlic, i té una gran qualitat que és la seva disciplina també a l'hora d'entrenar, d'interioritzar els esforços, i potser tot això fa que no et puc dir que sigui un tipus de ciclista. Penso que és una ciclista molt completa, penso que la veurem en tot tipus de terrenys.
I mancances o què ha hagut de millorar aquest any i mig, dos anys i mig?
El que més a nivell tàctic, al final és aprendre com funciona l'esport, o sigui, el ciclisme té tantes variabilitats tàctiques que és complicat aprendre-ho tan ràpid, però és el que et dic, penso que ja ha estat molt per la labor d'aprendre dels errors que potser ha anat cometent. En això li ha anat molt bé també començar per un equip com el Masi, que al final li va fer provar molt tipus de nivell de carreres, i crec que ha tingut una capacitat molt, molt gran per aprendre, però et diria que el que més a nivell tàctic, a nivell físic o fisiològic o a nivell d'entrenament, Paula, bueno, crec que encara no hem vist el seu sostre.
També destaquem moltes vegades la mentalitat, aquesta ambició que té. Tu quan la coneixes, allà descobreixes alguna cosa diferent? És a dir, una corredora o un atleta o un esportista en aquell moment que realment viu per l'esport, que és una obsessiva de l'esport?
Sí, no... O sigui, bueno, ja t'ho he comentat abans, que a nivell mental potser és el punt més fort de Paula. Clar, jo descobreixo una esportista que vol començar en un esport, com és el triatló, però que ja s'hi dedica a, o sigui, li dedica molt de temps i amb molta empenya, o sigui, no de qualsevol manera, sinó que forma una part important de la seva vida des del primer moment, des del primer moment que està intentant començar en un esport. Llavors, aquí et demostra que és una persona molt disciplinada, no? Perquè, bueno, costa veure gent que s'ho prengui tan en sèrio des del principi. Clar, aquest match que vam fer, no? De dir, vale, jo tinc una persona que té potencial, que s'ho pren molt en sèrio, i jo sóc un altre motivat de la vida, llavors aquest match que vam fer potser ha sigut clau.
Em vull fer una pregunta a tu com a entrenador. En què has incidit més aquest últim any en el treball de la Paula? Què heu hagut de potenciar?
Penso que hem realitzat un treball molt específic. O sigui, crec que hem analitzat molt bé el calendari que ens venia. Bueno, hem treballat mancances que potser no les direm, però que sí que cosetes que havíem de perfilar, no? Que potser l'any passat vam veure que encara faltava, però bueno, ja et dic, la resta ha sigut fer una evolució de la Paula del 2025, no? Una Paula ja que estigui preparada per córrer aquest tipus de carreres i sobretot que s'ho cregui, o sigui, que sàpiga que pot fer-ho i en aquest cas les Ardenes, bueno, no et diria les Ardenes, el Tour d'un Under ja va anar molt bé per mentalitzar-te, de dir, vale, estem allà, l'Estrade, potser si la gent que vegi el joc, no? O sigui, que queda en un top 20, doncs dirà, bueno, és un top 20, no és un top 20, és una posició que va estar amb les millors, però es van equivocar. Ella estava per lluitar a l'Estrade, o sigui, estava per estar davant. Llavors, bueno, al final és veure que pots estar allà i com ella ha dit a les entrevistes, el dia d'ahir a Praeres és un dia que a ella li verifica que pot lluitar per tot. I, bueno, crec que potser el que li faltava era això, era la confiança d'algú que cregui en ella, que sàpiga que estem fent un treball bo i totalment específic per lo que ens ve, que al final quan tu treballes d'una manera molt específica, quan vas a la competició és repetir el que has fet als entrenaments, i jo crec que aquest ha sigut la clau.
Em fascina com a partir dels números tu tens tan clar que l'Estrade pot fer tal posició, que tal altra prova pot fer tal posició, i també quan el calendari balla com ha ballat aquest any amb les clàssiques de les Ardenes, per exemple.
Sí, sí, sí. En el cas de l'Estrade, l'any passat potser tampoc va quedar, o sigui, no es va mostrar molt, però és que ella va fer la traca 200 i no sé si va ser un dia o dos més tard va guanyar una carrera, la Liberazione. O sigui, clar,
va ser la primera.
Sí, sí, sí. Llavors, clar, la gent potser això no ho sap, però clar, quan una persona que ha fet la traca, que al final l'ha estat disputant perquè va fer la cinquena i portant una bici d'alumini, o sigui, va ser una barbaritat. Llavors, clar, aquí et demostra que és una noia molt, bueno, és tot terreno total i bueno, són passes que potser des de fora no es veuen, des de dins, qui estem darrere, doncs sí.
Amb aquest escenari que tenim, què? Què podem somiar, què ens podem imaginar? Ja sabem que l'esport i el ciclisme ja entren moltíssimes variables, però números a la mà, on pot arribar la Paula?
Bueno, això ho he de parlar amb ella, però al final li seré molt clar, al final pot arribar on vulgui, o sigui, arribarà on vulgui, nosaltres estarem allà per fer-li el camí més fàcil o intentar això, ajudar-li al màxim possible, però bueno, és una noia que té un potencial gegant, no és un esport fàcil, o sigui, poden passar moltes coses i potser ara ens hem de preparar per això, perquè al final hem guanyat una volta, llavors ara no podem pretendre que tot es guanyi i hem d'estar preparats per això, però al final amb el que ha demostrat aquest any ara simplement hem de seguir pulint cosetes, veure també on podem encara destacar més, perquè segurament tenim un potencial allà per descobrir, i jo al final la meva finalitat és aquesta, és analitzar-ho tot i donar-li a ella totes les eines possibles per ser la millor.
Sí, quan dius encara allà podem trobar un potencial per descobrir, és que se'm foten els pèls de punta.
Sí, no, estic 100% segur. Per mi aquest any era 100% de descobrir, no està reconeguent el circuit, o sigui, pensa que el recorregut són tot nou per ella, és tot molt nou. Quan això es repeteixi, o sigui, quan es comencin a repetir aquestes històries, a nivell tàctic i a nivell mental també s'afronta diferent, o sigui que no, 100% confiat en això, sí.
Fran, tens gana?
Una miqueta, sí, jo crec que ja toca, no? Omplir la panxa, sí.
Doncs va, ho deixem aquí, segur que anirem parlant properament perquè la Paula, lògicament, la tenim ja al primer pla i anirem seguint el seu calendari. Moltíssimes gràcies per posar-nos una mica de llum, perquè sempre parlem molt amb titulars de la Paula i a mi em venia molt de gust rebaixar una mica la informació i anar a buscar l'arrel de tot plegat, o sigui que moltes gràcies.
No, gràcies a vosaltres, a mi em costa una mica, però bueno, la protagonista és ella, ja ho sabeu, així que encantats.
Escolta Ràdio Volta a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
Tanquem aquí l'onzè Ràdio Volta de la temporada, possiblement el més emotiu d'aquestes 6 temporades, d'aquests 6 anys. Quan vam començar no em podia imaginar que viuríem això. I ara que hi som, no sé on ens portarà el futur de la Paula. Tanquem els ulls i somiem. Però, sobretot, seguim vivint-ho al seu costat i gaudint de cada moment. I a la propera, promès, Giro d'Itàlia al 100%.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.